Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joantí Balcells, excomissari de la Policia Nacional. José Manuel Villarejo acusa el CNI de deixar a l'imam de Ripoll fer un ensurt a Catalunya. Ho ha dit en una nova sessió del judici pel cas Tàndem que ha seguit
la nostra
companya Judit Caselles. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Villarejo diu que va treballar per arreglar l'error de l'exdirector de l'organisme, Félix San Roldán, que va calcular malament les conseqüències amb l'atemptat de l'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils.
Estuve grabando con ello para intentar arreglar el entuerto del famoso atentado del imán de Ripoll, etcétera, etcétera, donde al final fue un error grave del señor San Roldán que calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Cataluña.
L'excomissari assegura que ell mateix va seguir el Centre Nacional d'Intel·ligència fins l'últim dia per intentar arreglar l'error de Roldán. Recordem que al setembre del 2019 l'Audiència Nacional va decidir no investigar els vincles de l'imam de Ripoll amb el CNI.
Gràcies, Judit. N'estarem pendents. I la reforma del Codi Penal per als delictes de rebel·lió, sedició, així com els delictes relacionats amb la llibertat d'expressió, han quedat novament fora dels plans del govern espanyol. Aquestes reformes podrien beneficiar els exiliats, però malgrat els seus compromisos, l'executiu central no ha incorporat el pla normatiu anual aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres i que ha explicat el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, en roda de premsa posterior.
Esas prioridades hacen que hayamos presentado una hoja de ruta, un plan normativo, donde hay normas que se contienen porque están, digamos, alineadas con estos ejes estratégicos y otras normas que no están en el plan anual normativo, por ejemplo, la reforma del Código Penal.
Aquest document presentat avui és el full de ruta d'iniciatives legislatives de la Moncloa per l'any que acaba de començar i que obliga a la llei a presentar. Enguany compta amb 368 propostes normatives com l'evolució de la prostitució. També n'ha quedat exclosos altres compromisos com la llei de la corona. I a l'Estel migdia, Teresa Carreras, membre de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, ha valorat la mort aquesta matinada del president del Parlament Europeu, David Sassoli, als 65 anys després de més de dues setmanes d'ingrés hospitalari a Itàlia. Al setembre, el president de l'Eurocambra va agafar pneumonia que va fer obligar a estar mesos hospitalitzat. Carreras ha destacat el seu tarannà demòcrata i com va gestionar les actes de d'eurodiputats de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín.
I precisament aquests tres polítics catalans han pogut ser eurodiputats bàsicament per la mà esquerra del president Sassoli, perquè n'hi haurien hagut d'altres que ja s'hi haguessin posat de cul, perdó per l'expressió. En fi, havia fet que realment es veiés la política d'una altra manera, d'una forma per servir a la ciutadania.
El socialdemòcrata italià, periodista de professió, el va nomenar president del Parlament Europeu el juliol de 2019 i precisament la setmana vinent li acabava el mandat. I a l'Estel migdia, el doctor Jordi Mestres, vocal de comunicació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat que a l'atenció primària encara no han tocat sostre del tot i que a les sales d'espera dels CAP sembla que no hi ha tants pacients, però això no vol dir que no estiguin desbordats.
Imagineu-vos com si cada dia estiguéssim omplint un camp nou, no? Això és demencial en el nivell de volum de feina, però sense el pressupost que té el Barça, no? Vull dir que imagineu-vos la dimensió del problema, no? Els administratius i les administratives estan fent una feina de gestió, perquè moltes d'aquestes visites entren en aquestes agendes virtuals amb uns números que estan hipertrofiats, no? Que són demencials.
Mestres ha afirmat que molta feina que fan no es veu, però que és urgent de gestionar com les baixes laborals per Covid-19. I ara els esports amb Pau Massip.
Pedri i Ferran Torres ja són a Riyadh amb la resta de l'equip que va viatjar ahir a l'Aràbia Saudí per disputar demà la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya contra el Real Madrid. També ha viatjat amb els jugadors el president Joan Laporta, que també ha donat negatiu a la prova PCR. Pedri i Torres, que es preveu que sigui inscrit en les properes hores, han entrenat aquest matí a la ciutat esportiva i aquesta tarda ho faran amb la resta de l'equip per preparar la trobada. Abans, Xavi Hernández farà la roda de premsa prèvia al partit. Qui ja ha comparegut davant els mitjans ha estat el tècnic blanc Ancelotti, que assegura que tot i les diferències a la classificació serà un partit igualat.
Va ser un partit igualat, no cuenten los números de la classificació de la Liga, és una semifinal de una Supercopa, de la Supercopa d'Espanya, el partit empieza 0-0, entonces es igualado, y por cierto va ser igualado, como ha sido igualado el partido de ida en el Nou Camp cuando no estaba Xavi.
Per la trobada, Ancelotti recupera Dani Carvajal i Luka Jovic, però no pot comptar amb Gareth Bale ni Mariano Díaz, que s'han quedat a Madrid per lesió.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora. Les deixem de nou amb el Tot anirà bé. Fins ara.
Radio Estel.
Òscar Dalmau, bona vesprada.
Oh, bona vesprada.
Joan Maria Pou, bona vesprada.
Hola, com esteu?
Francesc Torralba, bona vesprada.
Vespre.
Juan Carlos Unzué, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona tarda.
Pilarín Vallès, bona vesprada.
Molt bona vesprada i molt contenta d'estar amb vosaltres en persona.
Camins, la bona vesprada a Ràdio Estel.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són les 4 i 6 minuts. Ens introduïm, doncs, a la segona hora del nostre Tot anirà bé, a la sintonia de Ràdio Estel, però ara tant, no?, aquesta conversa que teníem ara mateix dins la tertúlia del nostre programa. Molt interessant, no?, perquè d'alguna manera del que parlava més exactament de la feina de la persona que ens acompanya ara al nostre programa. Mirar el futur, no?, mirar el futur econòmic, no?, cap a on ha d'anar la reactivació econòmica, com hem de basar l'economia del futur. Són temes que li sonen, no, senyor Navarro? Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt, molt, em sonen molt, sí, sí.
Crec que li dedico una estona cada dia, no, aquest tema, vostè?
Una estona vol dir moltes hores, sí, cada dia.
Moltes hores.
Perquè, sí, perquè, pràcticament, en definitiva, el que estem fent és intentant explorar espais de futur, que vol dir també explorar espais d'oportunitats, no? Llavors, quan estem parlant d'una cosa, també parlem de l'altra.
Lògicament. El senyor Pere Navarro, com saben, és el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca. Com està vostè, senyor Navarro? Com porta tot el tema del Covid i tot el tema de la Omicron? Com està portant vostè tot aquest assumpte?
Bé, jo estic perfectament. El que passa és que jo vaig passar a finals del mes de març. Jo vaig inaugurar la quarta onada, em sembla que era. I, ja, bueno, ho vaig passar relativament bé, em vaig vacunar el mes d'agost i ara no em deixen encara tornar-me a posar la vacuna de reforç. I bueno, no esperava haver de venir a la ràdio amb la mascareta a aquestes alçades, ja. Però bueno, és el que hi ha, l'Omicron, i bueno, hem d'intentar que les vacunes facin el seu efecte i finalment puguem normalitzar una mica la nostra vida.
Les vacunes i l'immunització de grup i totes aquestes coses, i a veure si això és una grip d'una vegada i comencem a oblidar-nos, efectivament, de la mascareta, no? El dia que ja puguem sortir o que puguem actuar sense mascareta serà molt, molt significatiu, no?
Sí, perquè la gent preveia que faríem unes festes espectaculars, no?, quan ens lliuréssim d'això. Bé, bueno, alguns sí que han estat molt de festa, com hem pogut veure, sí, moltes vegades, però, sí, però bé, jo crec que en general la població s'ha comportat d'una manera molt exemplar. Si ens haguessin dit el mes de febrer de l'any 2020 que la població en general es comportaria com s'està comportant, no ens ho haguéssim cregut. I, en canvi, jo crec que hi ha hagut en general un bon comportament. I, a més, li he de dir una altra cosa. Com que nosaltres explorem la nova economia, com vostè em deia al principi, en el Barcelona New Economy Week hem tingut startups que han nascut justament a l'any 2020, que és curiós, no? Doncs, bueno, gent jove que en el pitjor moment de la pandèmia se li va acudir una idea, algun producte, i aquesta idea, doncs, ha tirat endavant, i un projecte que ha tirat endavant, insisteixo, en un moment molt complicat des del punt de vista sanitari, però també, evidentment, des del punt de vista econòmic, i això és una bona senyal, també.
Què és això de la nova economia, senyor Navarro?
Jo ara li diré una cosa que va en contra del meu discurs. La nova economia no existeix.
Molt bé.
Doncs ja ho tenim. L'economia, miri, l'economia és un riu, no? És aigua que va corrent i que es va transformant cada temps. Sí que hi ha una novetat, que és que en aquests temps en els que vivim tot es fa molt més ràpid que abans. És a dir, fa uns quants segles tothom naixia al mateix lloc, s'ocupava de les mateixes coses que s'havien ocupat els seus avantpassats, estava vivint en el mateix lloc i moria en el mateix lloc. Això ja ha passat. És a dir, jo a vegades poso un exemple, no? Jo vaig començar a escriure en plomilla. Alguns dels oients no sabran el que és això, però allò que es mullava el tinter, sap?, amb la tinta.
Sí, sí.
I ara escric, sí, sí, doncs, amb un llapis d'aquests digitals, no? a cap altra generació que ha viscut a la Terra amb una persona, diguem-ne, amb relativament pocs anys, com els que tinc jo, com vostè sap, doncs ha sofert aquest tipus de canvis, no? És la primera vegada que passa a la història. I això, és un, evidentment, és una oportunitat molt gran. És un risc, és evident, però és una oportunitat, i per això hem de fer... Jo vaig veure una pintada un dia que passava per un carrer que diu que la ment és com un paracaigudes, no? Que si no s'obre, no funciona. I això és una frase d'Einstein, i crec que en aquest moment, justament, aquesta frase és la que ens ha de guiar a les nostres passes, no? En pandèmia, però també per aplicar les oportunitats d'aquesta nova economia.
Parlava vostè d'aquesta nova economia com una mena de flux d'aigua, veritat, en la que, efectivament, el trajecte de l'aigua es va redissenyant pràcticament a diari. Si alguna cosa hem après, senyor Navarro, és de la fragilitat, no?, d'aquest flux d'aigua i d'aquesta economia, perquè, efectivament, el tema del Covid ens ha agafat totes les situacions, l'ha sacsejat i ens ha deixat una mica veient-les venir, no?
Sí, però fixi's, a diferència de la crisi de l'any 2008, que era una crisi del sistema... que era un sistema, diguem-ne, que es va inflar com una bombolla sobre unes bases poc sòlides. Aquesta crisi que ha vingut pel Covid, que ha sigut, evidentment, una crisi molt profunda, estem veient que les senyals de recuperació són molt intenses i molt ràpides. Què vol dir això? Que les bases que teníem ara eren bases més sòlides que les que teníem el 2008. I també una altra cosa que jo crec que afavoreix el paper d'Europa aquí. És a dir, tots els fons Next Generation, aquests 70.000 milions més els altres 70.000 milions, que estan dedicats justament a temes que tenen a veure amb la digitalització, que tenen a veure amb la transició ecològica i que tenen a veure, en definitiva, amb la modernització de les bases de la nostra activitat econòmica. Crec que això són unes senyals immillorables de que hem de ser optimistes a cara al futur.
Ja ens agrada a nosaltres ser optimistes, en presumim sempre, no? En qualsevol cas, la pregunta és si mirem endavant quanta gent es queda fora, no? Perquè anem assistint al que és l'evolució econòmica, les noves maneres en les quals es mou l'economia, i ens adonem que això està provocant una escletxa important en una bona part de la població, no?
Sí, és clar, per això tenim una societat, una civilització, entre cometes, que el que ha d'aconseguir és, primer, oferir una formació adequada a les noves generacions, una formació adaptada a les necessitats. Tant des del punt de vista de les necessitats professionals com també, li he de dir, des del punt de vista de les necessitats de la civilització. I quan parlo de civilització parlo en general dels nostres comportaments. És a dir, no és només trobar feina, treballar i guanyar uns diners. És que també formem part d'una societat i estem amb altres persones, i també el nostre comportament ha d'estar guiat, diguem-ne, per uns principis, si vostè vol, morals o uns principis de convivència molt potents. Això significa que aquesta societat, aquesta civilització, no pot deixar caure aquelles persones que estan en una posició més feble, o perquè tenen una situació sanitària, miri, una situació sanitària, no?, com complicada, o perquè tenen una situació, diguem-ne, d'un entorn social, familiar, etc. Aquesta societat les ha de recollir i els ha de proporcionar una vida digna, no? Però a part d'això, és evident que per mi el tema de la formació és fonamental. Si les noves generacions, si la gent jove pot formar-se adequadament, independentment de la seva situació econòmica, social o familiar, segur que, bueno, doncs aquesta nova economia també ens proporcionarà aquestes noves oportunitats. Fixi's que quan van començar, diguem-ne, a existir les fàbriques amb cadenes de muntatge i la indústria es va, diguem-ne, tecnificar molt, els treballadors cremaven les fàbriques perquè pensaven que tothom es quedaria a l'atur, no?, i que no es farien falta... Bueno, i la demostració és que allò es va anar adaptant i al final la gent va trobant el seu lloc. Però, insisteixo, molt important adaptar-nos, molt important la formació i molt important aquest coixí que ens ofereix, diguem-ne, el que en diem la societat del benestar, no?
M'interessa molt la seva opinió sobre un tema. Després parlarem de totes les coses que sé que estan preparant el Consorci, sí, que són realment interessantíssimes, no? El tema de la crisi amb els xips, de subministrament de xips, és una cosa que ens ha deixat a tots com molt sorpresos, no? Perquè hem estat durant molt de temps fent una clara aposta per la globalització, no? Pel fet d'importar aquelles coses que no en teníem fins al moment que ens hem trobat sense, no? I això ha generat molta crítica. En aquest programa n'hem escoltat unes quantes, no, senyor Navarro? No cal cal potser un retorn, dic una mica, encara que sigui el que seria l'autoabastiment en determinat tipus de matèries o de productes?
Sí, és que des del meu punt de vista la globalització no és ben bé això. La globalització no és que fabriquin uns altres, no? Sinó que nosaltres sapiguem i puguem fabricar més a prop i millor. I això és el que hem après amb aquesta pandèmia, quan el mercat mundial es va convertir en un mercadeig, més que un mercat, i com les mascaretes, quan les mascaretes que portem posades ara mateix i que les podem comprar no existien, bueno, doncs hi havia avions que a mig camí canviaven de rumb perquè un altre pagava el doble el preu de la mascareta, no? Que el que havia fet el tracte primer, no?
Que fort.
Amb el tema dels xips passa una mica el mateix. Europa no fabrica xips i ara hi ha un projecte europeu en el qual nosaltres doncs, també estem d'alguna manera implicats, que és el projecte del xip europeu. És a dir, no pot ser que els xips en el món els fabriqui només als Estats Units i els fabriqui al sud-est asiàtic. Perquè, com vostè ha dit molt bé, si falten els xips, què passa? Doncs que hem de tancar les fàbriques d'automoció, que per un país com Espanya és un 10% del PIB. Bueno, doncs això, és clar, és molt important. L'altre dia sentia que algú que havia comprat un cotxe ara li entregaran el mes de setembre. Sí. Esclar, això,
és molt fort,
això no pot ser. Llavors, jo crec que Europa s'ha de rearmar, en el millor sentit de la paraula, rearmar industrialment. I nosaltres, una de les coses que estem fent justament és col·laborar en aquesta reindustrialització del nostre país, no? A través d'aquesta nova economia, d'aquesta nova indústria.
És exactament això el que li volia preguntar, no? Quin ha de ser el paper del Consorci de la Zona Franca com un dels grans motors econòmics que tenim aquí al país, no? En aquest disseny de futur, senyor Navarro.
Doncs, d'entrada, jo, per la tranquil·litat de tots els contribuents, li he de dir que nosaltres no rebem diners de cap administració ni de cap impost de ningú. És a dir, nosaltres el que fem és gestionar un polígon industrial que és públic, és a dir, que és de tots els ciutadans, i amb els lloguers, diguem-ne, que obtenim d'aquesta gestió, el que fem és justament promoció econòmica. Què és el que fa aquest Consorci de la Zona Franca? Doncs el que li deia, fer la primera incubadora d'impressió 3D, alguna vegada n'hem parlat amb vostè en aquest programa, la primera incubadora europea d'impressió 3D, la primera europea. I imaginem que una de les primeres del món, justament per explorar i donar oportunitats, en aquest moment ja han passat més de 70 empreses per aquesta incubadora, empreses que estan treballant amb una nova tecnologia que l'estan industrialitzant. L'altra cosa que estem fent, l'altra activitat molt important, la construcció del D-Factory. El D-Factory què és? La nau industrial del segle XXI, de la indústria 4.0. Què hi haurà? Impressió 3D, hi haurà internet de les coses, hi haurà robòtica, hi haurà sensòrica, hi haurà intel·ligència artificial. Ja tenim empreses que estan treballant a l'interior d'aquest edifici de 17.000 metres quadrats, que és la primera fase, amb una inversió per part del Consorci de 25 milions d'euros, li parlo de números aproximats, hi haurà una segona fase d'uns 70.000 metres quadrats més, el total de la inversió serà d'uns 100 milions d'euros, justament perquè això es converteixi amb el pol d'atracció, no només nacional, sinó també mundial, internacional, d'aquesta nova indústria.
Sí, perquè l'atracció als diners és una peça clau, no?, pel bon estat de la nostra economia. Ara fa una estona parlàvem amb el comissionat de promoció de la ciutat de Barcelona, Pau Solanilla, justament sobre aquesta pluja fina, ell ho definia com a pluja fina, d'anuncis que van fent determinades empreses de decidir instal·lar-se a la ciutat de Barcelona. Això és importantíssim, no, senyor Navarro?
És molt important, molt important. La ciutat de Barcelona és una ciutat que té una marca molt potent a tot el món. Llavors, entre tots, el que hem de fer és que aquesta marca vagi millorant, a part, diguem-ne, de les dificultats que hi ha i a part de, bueno, doncs, del període que ens toca viure, però l'hem d'anar alimentant. Nosaltres, per exemple, la primera setmana d'octubre vam fer la segona edició del Barcelona New Economy Week i vam tenir 12.000 professionals, que vol dir 12.000 empreses inscrits, amb un esdeveniment híbrid, tant presencial com digital, de 145 països. Això va significar també una promoció de la ciutat de Barcelona i una promoció del que significa la nova economia amb temes tan diversos com el tema immobiliari, el tema logístic, el tema del talent, el tema de la ciència o el tema de la sostenibilitat, per dir-li uns quants exemples. I això ho vam fer amb edificis tan emblemàtics a la ciutat com Estació de França, la Pedrera, el Roca Gallery, la Boqueria, fins i tot, o la fàbrica d'Am, etc. Tot això és el que va sumant amb aquesta pluja fina, que jo, si em permet, jo li diria més aviat una pluja una mica més intensa, perquè la pluja fina de vegades no es nota gaire. El que ens interessa és que és mullar-nos una mica, no? I que això es noti moltíssim. I això és el que nosaltres estem intentant fer, que això es noti i que Barcelona sigui un exemple internacional d'activitat econòmica, un exemple internacional d'optimisme, també, si em permet, no? Perquè Barcelona pot ser, ho és, però pot ser encara més una capital, no només econòmica, sinó, li parlava abans de la civilització, no? Pot ser una capital com Florència, en el moment en què Florència, diguem-ne, brillava, no per una cosa, sinó perquè justament era Florència.
I permeti'm la broma, ja que no podem portar els Uffizi, hauríem de portar l'Hermitage.
Estic absolutament d'acord amb vostè.
No, lo meu era una pregunta, jo m'he expressat cap opinió, eh?
Val, doncs, responent a la seva pregunta, absolutament d'acord en que estaria molt bé. La Galeria dels Uffizi, bueno, ningú ens ha dit que no pugui tenir una pota també a Barcelona.
Ja, sí, home, però també podríem portar tota la Piazza de la Senyoria, no? Ja seria meravellós, no?
Bueno, tot és complicat, però vaja, però és un espai realment interessant. Realment, jo crec que Barcelona ha d'aprofitar aquestes oportunitats. I que no han de venir de manera gratuïta o de qualsevol manera, però jo crec que hem d'aprofitar oportunitats per ser encara més una capital mundial. Les ciutats han de ser un lloc interessant per desenvolupar-se econòmicament. Barcelona sempre es diu que des del punt de vista de les start-ups és una de les ciutats, diguem-ne, més atractiva del món, tot això, no? Però també han de ser llocs on créixer personalment, no? I el tema de la cultura és fonamental. I el tema dels centres educatius, com li deia abans, és fonamental. Tenir uns bons centres educatius a tots els nivells és molt important. I tenir unes bones infraestructures també és fonamental. Ho dic per si em pregunta per l'aeroport. Tenir unes bones infraestructures és fonamental. I si a més això...
Com s'ho acaba de preguntar vostè mateix, que em sembla molt bé, senyor Navarro, què li agradaria deixar clar sobre el tema de l'aeroport? No, cal ampliar-lo, efectivament.
No, efectivament. Jo crec que el que hem de fer és fer compatible una necessitat que té la ciutat, que és tenir una infraestructura que és competitiva a nivell mundial, i fer-ho compatible amb el respecte d'un entorn. I això sempre és complicat, i els equilibris aquests són complicats, però hem de trobar la manera de fer compatible una cosa amb l'altra. Mira, la regió metropolitana de Barcelona és una regió, li parlo de les 167 municipis, la regió àmplia, és una de les regions amb espais protegits més importants del món. Per tant, ja han fet aquest esforç. Tenim el Parc Natural de Sant Llorenç, el Parc Natural del Montseny, tenim el Garraf, tenim la Serra de Collserola, tenim etcètera, etcètera. És a dir, hi ha hagut un esforç molt important per protegir el territori, i crec que aquest esforç ha de continuar sent així. Però, com li deia abans, ha de ser compatible amb que tinguem unes bones infraestructures. Mira, els avions cada vegada contaminaran menys i cada vegada faran menys soroll. I el trànsit aeri cada vegada serà més important. Si no tenim la infraestructura necessària, aquests avions d'hidrogen o elèctrics, etc., no podran aterrar a la ciutat de Barcelona. I això no vol dir que hi hagi menys turisme d'aquest... com n'hi diuen, barato o turisme d'aquests que no ens interessa, sinó que vol dir que, bueno, que a la ciutat, diguem-ne, on es fan congressos, a la ciutat on es fan activitats econòmiques, etc., bueno, si no té les característiques que necessitem, doncs tot això anirà en una altra banda. Abans vostè parlava del món globalitzat, efectivament. El món està tan globalitzat que amb una activitat econòmica li és igual venir a Barcelona com anar amb un altre espai, diguem-ne, d'Europa o de la resta del món, on tingui millors infraestructures.
Com Madrid, per exemple. Ho dic perquè li volia comentar sobre aquesta història, no? Que ara, i ho parlàvem també l'hora anterior, no? I aquella cosa de si Madrid està passant la mà per la cara a Barcelona. Com porta vostè tot aquest tema? Com ho veu vostè, senyor Navarro?
Jo crec que nosaltres no hem d'estar sempre pendents de Madrid. És a dir, nosaltres no competim amb Madrid. Nosaltres estem a la Champions, al món. Madrid també hi és, eh? Però nosaltres ens hem de fixar a veure què fan a Lisboa, per exemple, ens hem de fixar a veure què fan a Boston, a veure què fan amb altres ciutats, capitals europees o americanes o mundials. Lo de les Xines ja no sé què dir-li, perquè això de la Xina, com que les ciutats tenen 30 milions d'habitants o no sé quants milions d'habitants, allò és...
És diferent,
però,
sí.
Ciutats similars, amb propostes similars, jo crec que nosaltres ens hem d'emmirallar amb aquestes ciutats. Aquesta obsessió que tenim per veure això de Madrid, malgrat que em sembla que és demà que hi ha un partit entre el Madrid i el Barça, però jo crec que ens l'hem de treure una mica de sobre. Ara, també és veritat que Barcelona necessita pensar en gran, i això és important. Barcelona serà el que nosaltres vulguem que sigui, i si no ens ho creiem nosaltres, no vindrà ningú a dins que som fantàstics i tal. I això a vegades ens ha faltat aquest punt d'ambició, no? L'ambició, li dic en el millor sentit de la paraula.
A vostè no li explicaré com funciona la política, que en sap infinitament més que jo, no? Però és veritat que si ens adonem de com han canviat les coses en poc temps, perquè estem parlant en poc temps, en pocs anys, no? La situació que tenim al damunt la taula és completament diferent, si més no. La tensió no és la mateixa, tenim un govern de Catalunya i un govern de l'Estat que seuen en una mateixa taula a parlar. Lluny queden aquells anuncis d'empreses catalanes que sortien de Catalunya i instal·laven la seva seu fiscal en una altra província, en una altra localitat. Tot això, senyor Navarro, té un, com dir, un camí de tornada. Vostè creu que efectivament de mica en mica començarem a assistir al retorn d'algunes de les empreses a casa nostra?
Bé, això jo no ho sé, els hauria de preguntar en aquestes empreses, no? Perquè un cop tu has posat la seu de la teva empresa en un altre lloc, tornar-la a moure sense uns motius, diguem-ne, molt importants, suposo que deu ser complicat, però insisteixo, això se li haurà de preguntar a les empreses. És veritat que el discurs del diàleg, i vostè sap que fa anys aquest discurs era un discurs, diguem-ne, diguem-ne per les meves vides anteriors, com vostè ha comentat, era un discurs poc atractiu, no?, per dir-ho d'alguna manera, sinó que t'havies de posicionar de manera radical, no?, amb un bàndol o l'altre. Aquest discurs del diàleg va agafant forma, i jo crec que a Catalunya, i també a la resta d'Espanya, el que hem de trobar són espais molt grans de consens. I no parlo només de consens polític, que també, sinó espais molt grans de consens també per veure com definim el nostre present i sobretot el nostre futur. Aquest matí, perdoni que es compli cap a casa meva, però aquest matí sentia el Salvador Illa en una entrevista que estava dient, home, el que hem de potenciar ara, que és el que queda pendent, és generar un espai de diàleg entre catalans. Jo crec que això és imprescindible. Ens hem de parlar entre catalans, que pensem de diferent manera, per arribar a aquest punt de consens i veure què és el que volem fer tots junts o d'una manera molt majoritària. No una meitat que volen fer una altra cosa, una cosa i una altra meitat que volen fer una altra cosa. Si trobem aquest espai, jo sóc optimista de cara al futur i de cara a la presència de les empreses, també.
Yeah. Quina llàstima el que ha passat amb Nissan, no?
Miri, diuen que cada crisi és una oportunitat, no? I aquí sí. També li he de dir que, malgrat, diguem-ne que...
Deixi'm dir-li que sí que el veig molt optimista, senyor Navarro. M'agrada molt, això.
És que si jo no sóc optimista, jo no sé, o sigui, em dedico a això, és a dir, em dedico a transmetre que davant de les dificultats sempre hi ha un espai per la creativitat, sempre hi ha un espai pel creixement, sempre hi ha un espai per compartir la riquesa que genera, no? I, per tant, jo sóc d'aquesta manera, no? I a vegades diuen, bueno, és que tu, no... Escolti, si no explorem els nous camins, no... Jo tenia un dirigent veïnal que deia, mira, Pere, el que no anda no tropieza, saps? I llavors el que hem de fer és caminar, i de tant en tant ens ho paguem, però caminem, i caminem, diguem-ne, amb l'objectiu d'aquest futur. Nissan. És evident que és una crisi que no creem nosaltres, que Nissan, per les seves polítiques, diguem-ne, mundials de globalització, una altra vegada, sí, decideix tancar la fàbrica de Barcelona i pels seus interessos, no? Llavors, què ens preocupa a nosaltres de Nissan? Ens preocupen els treballadors que queden al carrer, sobretot. La crisi social que significa això. Perquè jo li asseguro que nosaltres tenim propostes per ubicar allà en aquella parcel·la. Són 508.000 metres quadrats, és una parcel·la que està... Uh-huh. Ubicada de manera immillorable, és a dir, no hi ha cap altra parcel·la a Europa que estigui en una ubicació al costat d'una regió metropolitana com la de Barcelona, d'un aeroport com el de Barcelona, d'un port com el de Barcelona, amb un entorn, diguem-ne, econòmic, com li deia, immillorable. I, per tant, propostes n'hi ha sobre la taula. I aquestes propostes, que les hem estat estudiant amb una comissió, diguem-ne, que hi ha al govern d'Espanya, al Ministeri i a la Generalitat, la pròpia Nissan, els sindicats i nosaltres, que som els propietaris del terreny, aquesta comissió ha estudiat diverses propostes que hi ha. Jo li asseguro que Nissan, la parcel·la de Nissan, s'ocuparà, els treballadors i les treballadores es resituaran professionalment, i a més serà una parcel·la que signifiqui també una activitat industrial, sobretot industrial, però també d'altres tipus, que contribuirà en que en aquest sector del territori doncs pugui aportar el nivell de riquesa fins i tot superior a el que portava Nissan fins ara.
Sense acabar-ho d'explicar, acaba de donar una magnífica notícia, no?
Perdó?
Dic que, sense acabar-ho d'explicar, però que ens acaba de donar una magnífica notícia, no?
Bé, jo és que sempre ho he dit, vostè m'ha dit que sóc optimista, però nosaltres és veritat que hem rebut diferents propostes per aquesta parcel·la, però volíem... és a dir, la primera proposta que vam rebre d'una manera molt, molt important és logística. Nosaltres el que volem és que hi hagi una activitat industrial molt important allà. Mm-hmm. Això vol dir que no hi ha d'haver logística? No. Vull dir, hi ha molta necessitat de la logística que se'n diu d'última milla, lligada amb el comerç electrònic, mm-hmm. i això és imprescindible, i ocupa molts llocs de treball. No, és diferent de la gran logística robotitzada. La d'última milla, diguem-ne, és una logística que, bueno, que hi ha, diguem-ne, una manipulació de dels productes, diguem-ne, superior, i, però volem que el pes important sigui una activitat industrial. Volem que sigui una activitat industrial que, com li deia abans, resitui els treballadors i les treballadores que han quedat fora, i volem que sigui una activitat industrial que no sigui una gran festa avui i una gran decepció d'aquí 5 anys. Per tant, que tingui, que perduri en el temps. I amb aquestes condicions jo crec que tenim propostes sobre la taula que les compleixen absolutament. Això passarà demà? Segurament no, però ho veurem en les properes setmanes o en els propers mesos.
Senyor Navarro, m'han insistit molt en que l'havia de deixar anar 2:15. Tinc la sensació que ha d'agafar un avió, em sembla que m'han explicat, no m'agradaria gens que fes tard per culpa nostra, però sí que li dic que em quedo amb ganes de seguir xerrant, bé, de fet, com sempre que parlem, no? Perquè la veritat és que vostè té la clau del coneixement de cap a on va l'economia de casa nostra com a màxim responsable d'uns dels principals motors econòmics, no?, que tenim al país.
Sí, però la clau és col·lectiva, és a dir, la clau és la que ens fem entre tots. I això és molt important, és a dir, saber que les coses s'han de fer, com li deia abans, amb consens, amb col·laboració, amb lo públic, conjuntament amb lo privat, això és molt important. I li agraeixo molt aquesta estona, és veritat, tinc reunions a Madrid, però li agraeixo aquesta estona, com sempre que vinc aquí, i vostè em vol rebre.
Escolti'm, senyor Navarro, ara que va a Madrid, com parlar vostè d'un partit de futbol, no es quedarà, potser?
No.
molt bé. Senyora Barró, gràcies, de veritat, molt amable. Bona tarda.
Gràcies, igualment.
Gràcies. Passen 3 minuts a 4:45, una magnífica estona, la que hem tingut ocasió de compartir amb el delegat especial de l'Estat, el Consorci de la Zona Franca, el senyor Pere Navarro. Ara fem una petita pausa en aquesta tarda de dimarts, en la que llueix el sol, si més no a la ciutat de Barcelona, d'una manera bastant espectacular. Em recordo una mica fins i tot un cert... Jo estic dins de casa, amb la qual cosa no el sé dir si fa fred o no fa fred fora, però sí que recorda, si més no a nivell de temps, una mica un cert aspecte primaveral del dia. Ara en parlarem amb l'Eduardo i Vicente. No perdin de vista que d'aquí una estona regalarem entrades. I això és molt important. Regalarem entrades i, a més, farem màgia a la ràdio, que això ara li demanarem a la Núria que ens expliqui com ho podem veure, perquè ho podrem veure a través de les xarxes socials del Tot anirà bé. Fem una pausa i, quan tornem, els expliquem tot això que acabem de dir. Fins ara mateix.
Ràdio Estel.
Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77.
Si has
costa fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé, amb Toni Marín. I was born in a city
where the winter nights don't... I passen 6 minuts de 4:45 i ja està aquí l'Eduardo y Vicente. Bona tarda, Eduardo.
Molt bona tarda.
Com estàs, senyor?
Fantàsticament.
Tu estàs bé, eh?
Sí.
Quasi que podria... Si no fos perquè estic confinat, quasi que podríem haver quedat a casa meva.
Gairebé, no? Sí, perquè... Clar,
som veïns, no? Amb la qual cosa t'haguessis estalviat, efectivament, aquest recorregut.
I fins i tot anem a fer el cafè al mateix lloc.
A l'Estiguar, no?
Ah, clar, amb l'amic Xavi, que és un encant. I que fa un estic tartars, uns estic tartars que...
Ara li estem fent publicitat al Xavi, doncs que sàpiguen que de tant en tant jo allà treballo, també. Poso canyes i aquestes coses, però això ja en parlarem en un altre moment. És un molt bon amic. Anem a parlar de cultura i anem a parlar de fer coses, no? Que bé poder fer coses, Eduardo,
doncs
malgrat
sí,
tot, no?
I tant. I a més, mira, el primer que recomanarem és una experiència a l'aire lliure, és a dir, sí. Covid-free, total, eh? És natura encesa. Què és això?
Escolta'm, que tothom en parla meravelles, d'això.
Molt xulo. Mira, això es fa als jardins de Pedralbes. Jo he estat moltes vegades als jardins aquests i la veritat és que gairebé no els coneixia, perquè, clar, a la nit, fosc i amb una decoració totalment diferent, doncs, clar. Et sembla que estiguis en un lloc diferent, no? És una experiència visual molt impactant que el que fa és... han posat un milió, ni més ni menys, de llums LED creant 25 decorats diferents. I, a més, amb sentit, eh? No és allò de... anem a posar unes llumetes perquè faci bonic. No. El que fan és un missatge per celebrar la biodiversitat, la conservació i la bellesa natural. Es pot veure cada dia, de dimecres a diumenge, de 18 a 23 hores, fins al 23 de gener. Així que encara ens queden dues setmanetes i escaig per veure'ls. I a passis
cada... Jo pensava que això era un espectacle que es feia durant el Nadal.
Exacte.
I veig que la cosa va una mica més enllà, no?
Teòricament, sí. Era durant el Nadal, però com que ha tingut molt èxit, l'han estirat una miqueta més perquè la gent que no l'ha vist encara el pugui veure. Hi ha passis cada 15 minuts, és a dir, farem una cua llarga, però a la que obren entra tothom, i les entrades són a partir de 9,50 euros. I una recomanació addicional i és que porteu la bateria del mòbil a tope perquè fareu moltes fotos. Ja us dic,
Escolta'm, quan dius que vales... Perdona, Eduardo, sí. Hi ha el problema aquest del delayed, que això
quan tinc.
A vegades complicat. Escolta'm, a quant deies que van les entrades?
A partir de 9,5, però també hi ha packs familiars, és a dir, que es pot...
Oh, també hi ha regales, i també hi ha entrades regalades.
Sí, ja saps que aquí sempre...
Podríem regalar unes entradetes, Eduardo, alguna cosa.
Va, doncs vinga, com estem fent aquests dies, perquè aquests dies, ara ja quan passin les festes i tot això, és una altra cosa, però estem buscant coses familiars, no? I això jo penso que per una família, per un matrimoni i els seus dos fills, doncs passaran una bona estona i s'inflaran a fer fotos i l'endemà l'Instagram seu petarà definitivament perquè no hi cabran totes.
Però vols dir aleshores que podem regalar quatre entrades?
Un pack de quatre entrades.
Sí?
Exacte, un pack de quatre entrades.
Aleshores... Deixa'm que doni el telèfon del Tot en Àrea B, és el 93-409-2771. 93-409-2771. Cal afanyar-se, perquè és només per una persona. La primera que faci una trucada s'emporta aquestes quatre entrades. Repeteixo una vegada més. 93-409-2771. Poden trucar ara mateix. I molt important això que ens deies de portar la bateria a tope, perquè efectivament tothom que ho ha vist ha sortit meravellat d'aquí,
I us explicaré una miqueta en què és el que podreu veure. Mireu, teniu un primer apartat, que és la benvinguda, que comença per la font principal, i d'en allà veureu llums blaus, daurats i liles, fins i tot els arbres estan il·luminats. Després hi ha la zona aquàtica, que s'obre amb una ampolla gegant de plàstic que representa la necessitat de netejar els mars. Però també hi ha uns mers blaus, unes meduses suspeses a l'aire, o una balena blava de 6 metres que fa fins i tot el mateix soroll que faria una balena.
Has dit 6 metres?
6 metres? Sí, sí, 6 metres d'alçada.
Caram, és pràcticament tamany real.
Gairebé. Després hi ha la zona aèria, on hi ha uns làsers que ens permeten imaginar uns cucuts volant mentre veiem les seves casetes que canvia de color. Hi ha més d'un nen que diu, ostres, si són del Barça, perquè hi ha un moment que es posen blau i gran a les casetes i sembla que estiguis allà al cap del Barça. Més endavant trobem també uns voltors que semblen fets de filferro i el naixement de la vida que està simbolitzat amb un ou i una cigonya. Un dels sectors més espectaculars és la façana de l'edifici del parc, que serveix com a pantalla de projecció on es mostren diversos elements sobre l'origen de la vida, com les cèl·lules o els microorganismes, mentre va sonant una musiqueta així molt dolça, molt bona. Després hi ha la zona terrestre, on trobarem grups de formigues que s'apaguen i s'encenen. I per què s'apaguen i s'encenen? Perquè així sembla que estiguin caminant, sembla que s'estiguin movent.
Ah, que xulo.
Després hi ha una gran instal·lació vermella que simula el poder devastador del foc, mentre al fons hi ha uns ulls gegants i lluminosos d'unes bèsties que ens vigilen. I també trobarem un gran nombre d'insectes, a més de gegant, perquè els nens és on més els agrada fotografiar-se. Per exemple, hi ha una taràntula de 8 metres, una simpàtica llagosta i un escarabat. Però el més atractiu són les dues mantis religioses o també una libèl·lula gegant o unes màgiques cuques de llum, que són molt mones, fan molt bonic.
A mi les mantis religioses sempre m'han donat una mica de mal rotllo.
Sí.
Que et digui, perquè vaig posar una vegada una veu, vaig fer el Total Off d'un documental sobre les mantis religioses i la veritat és que acabaves una mica tocat amb l'acció de les mantis. Escolta'm, tinc molta enveja a la Marifé, que la tenim al telèfon. Marifé, què tal? Bona tarda. Hola, Marifé, bona tarda.
Hola, Marifé.
Ara saludarem la Marifé. M'havien dit que estava preparada ja la Marifé, que ha estat una de les primeres persones a marcar el 93-409-2771. Quan m'indiquin, jo li torno a donar pas, però en principi la Marifé ja ens ha trucat perquè vol ser ella la que s'emporti doncs aquest pack de quatre entrades. Veurem, Eduardo. Doncs que bonic, no?, anar a veure això.
Home, és una oportunitat única, perquè tinguem en compte que això, el 24 de gener, pum, desapareix, i és una oportunitat, sobretot els nens, jo t'ho dic de veritat, amb les mantis religioses, com que són al seu tamany més o menys, de grans, sembla que els estiguin posant la mà al cap. I llavors els nens és un dels que més els agrada. Es posen a sobre de l'escarabat, que és un escarabat molt, molt simpàtic, i la libèl·lula està a dalt d'un arbre. A més, la libèl·lula és un símbol de que es veu que les libèl·lules només es troben a llocs que hi ha purs, que no hi ha contaminació, i llavors també defensa tot això, no? És a dir, perquè vegis que no només és una experiència molt bonica de veure, sinó que també té un contingut ecològic important que de cara als nens també els hi pot anar molt bé perquè aprenguin que han de conservar el planeta, que és molt i molt important.
I tant que sí. Ara sí, podem saludar la Marifé. Bona tarda, Marifé. Ah, no, encara no, em diuen, encara no. Bueno, doncs, ara sí. Em tornaran una miqueta boig avui. Marifé, com estàs? Bona tarda.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Em serà més fàcil convidar-me jo directament a anar amb tu, que no pas parlar. Escolta'm, enhorabona, que bé, no?
Pues sí, estoy contenta, la verdad. Sí, sí.
¿Desde dónde nos llama, Marifé?
De aquí, de Barcelona.
De Barcelona. ¿Y había oído hablar de esta exposición o no?
Sí, sí. Yo camino bastante y ya pasé por lo visto por fuera y tenía curiosidad por verlo por dentro y más de noche, ¿no?
¿Y con quién piensa ir?
¿No? Pues con mi familia, con mi hija, con la pareja, con mi hijo.
Bueno, ¿sabe que en este programa tenemos un requisito imprescindible para la gente que gana entradas? ¿Lo sabe o no?
Ah, no.
Ah, sí. Y es que la semana que viene, usted o una persona de su familia tiene que estar a nuestra disposición para que le llamemos y nos explique cómo le ha ido. ¿Qué le parece?
Ah, pues bien.
Vale, no, qué problema.
Exacto. Bueno. Yo es que escucho mucho vuestra radio, así que no hay problema. Y por la tarde, menos. Por la mañana estoy...
Perfecto.
Pero por la tarde estoy libre.
Pues, Marifé, tiene usted unos días mediáticos bastante potentes, porque hoy ha sido una de las protagonistas de nuestra antena, serà també una de les persones que vagin a veure aquest magnífic espectacle que es diu Natura Encesa, i la setmana vinent, quan torni a estar l'Eduardo i Vicente amb nosaltres, doncs la tornarem a trucar. Moltíssimes gràcies per la seva trucada, Marifé.
Pues muchas gracias.
Gracias a usted, buenas tardes.
Vale,
hasta luego.
Adiós, buenas tardes.
Adiós. Adiós, quina sort, no?
Sí,
Eduardo.
Vamos, ho passaran pipa, eh? Digo, veure-ho a més de nit. No, és que s'ha de veure de nit. És que això no pots anar al matí, eh? Que quedi clar.
Bueno, d'aquí una estona haurem de parlar també amb el nen que l'altre dia se'n va endur les entrades per anar al Cirraluí, si recordem, eh?
A veure Becante, que és un espectacle preciós, que la principal característica que té és que ja sabeu que és el circ històric Raluí, vull dir que té uns anys, no va néixer ahir. Però és que aquesta tradició de sempre, amb aquest espectacle, han introduït coses molt innovadores i estèticament és una preciositat. A part de que, si mires els artistes, són acròbates, són gent que fan coses que cap de nosaltres, els humans, podríem fer. Perquè realment,
ja veus.
I a més amb unes músiques, hi ha un que surt, jo clar, a més la música a mi em mata. Hi havia un espectacle, un número, que és amb la música instrumental, una versió instrumental del Fantasma de l'Òpera.
Ja I allò és... Ja oh. Escolta'm, si t'agrada tant la música, deus estar al·lucinant amb West Side Story, no?
Ui, ni t'explico.
Quines ganes d'anar a veure-la.
Tot arribarà.
Quines ganes que tinc.
Doncs has d'anar perquè realment és una de les grans pel·lícules de la temporada i a l'Steven Spielberg s'ha lluït, eh?
S'ha lluït, no? Sí.
Em sembla que ja tenim el Gerard.
Ah, sí? Doncs saludem el Gerard. Gerard, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Va ser xulo anar al Cirraluí l'altre dia, o què?
Sí, molt xulo.
Què és el que més et va agradar?
Una escena que uns pallassos estaven fent una cosa de menjar gratis, es ficaven com un cono al cap i tenien que tirar-li aigua dins del cono perquè es mullin sencers. I llavors a la senyora... La més gran i la que pensava més,
sí.
Mai es mullava i es mullaven entre ells.
Ai, pobre, que divertit va ser això, no?
Sí.
Jo et puc dir, Gerard...
No, digues, Eduardo.
No, et deia, tu tens 10 anys, em sembla, no, Gerard?
Sí.
Jo també tinc un fill que té 10 anys, que es diu Adrià, i si li preguntes què és el que més li va agradar, va ser exactament això. Es pixava de riure, estava pel terra tota l'estona.
Ah, sí.
I mira que hi ha números que són brutals, eh? Però els nens es queden amb això, i també està bé, eh? Perquè una cosa són les virgueries que poden fer els grans, i els números així estètics, a part dels pallassos, quin és el que més et va agradar? El de les noies que volen per l'aire, el del mag...
El dels mags, que no sabia com ho feien, la màgia.
Clar, és que és brutal.
És que la màgia és molt difícil, eh? És que fer màgia, s'ha de saber molt per fer màgia, eh? Escolta'm, Gerard, jo encara no he anat al Cirraluí, aleshores tu em recomanes que vagi, també?
Sí.
Sí? Vale. Sí. Doncs et faré cas. Escolta, moltes gràcies, eh? Per haver anat, per haver estat aquí, per explicar-nos-ho i per donar-nos una explicació tan ben feta com la que acabes de fer. Moltíssimes gràcies.
Adéu.
Una abraçada. Adéu. Que maco el Gerard, no?
Sí, i ja que estava parlant de màgia, que és una de les coses que més li ha agradat al Gerard, vols que continuem parlant de màgia, però amb un professional com la Copa d'un Pi?
Jo estic una mica expectant amb aquesta història. Tenim la Núria, oi, aquí a l'estudi,
sí,
Eduard?
Sí, i tant que la tenim.
Hola, Núria, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. I crec que és important saludar-te en aquests moments perquè hi ha molta gent que probablement això que anem a fer a continuació diguin, ostres, això lo xulo seria veure-ho, tot i que és màgia per ràdio, amb la qual cosa no cal veure-ho. Però per si volem veure-ho, ho podem fer, no?
I tant que sí, perquè ja tenim aquí a la nostra companya de xarxes, i pels oients que vulguin veure el joc de màgia, que l'Eduardo m'ha dit que es diu joc i no truc,
exacte,
doncs només han d'entrar al nostre Instagram del programa, que és @totanirabeestel, recordem, eh? @totanirabeestel, i gaudir del joc en directe. És només entrar a l'Instagram del programa.
Mira, jo ho estic fent just en aquests moments. Ah, mira, us estic veient. Esteu
estupendos. Hola, Dani!
Esteu estupendos. Us acabo de veure quina bonica camisa de quadres que porta l'Eduard.
Sí?
I la Núria elegant, com sempre, no? Està molt bé. Sí, sí. Hola,
doncs,
hola.
Tot això és perquè avui anem a parlar d'un espectacle molt xulo, que es fa a una sala molt petiteta, que poca gent la coneix, però que ja la recomano molt, que es diu Cincòmonos. I que és una saleta...
Cincòmonos, sí, és una...
Sí.
És una sala que té una programació boníssima i molt activa, no?
I variadíssima. I és una sala petitona per unes 50 persones com a molt, i en allà actua cada dissabte a les 7 de la tarda el mag català Ignasi Stickman. Molts nens segur que ja el coneixen perquè els ensenya jocs al programa de BTV Catacrac. I en allà està cada dissabte fent un espectacle que es diu Fabulós. I dius, és un mag. Sí. Però saps què passa? Que allò de mag se li queda molt curt. Perquè és que, a més de mag, és un humorista, perquè fa moltes coses molt divertides. Malabarisme, escapisme com el Houdini. Una cosa que s'ha inventat ell que jo trobo que és molt enginyosa, que són les matemàgiques. I sobretot... Sí. I sobretot, sí, el mag Stickman, en el fons, la seva vocació no és la de mag. Siguem sincers. Amb ell saps el que li hagués agradat ser, eh?
Què li hagués agradat?
Ballarí.
Amb la qual cosa significa que el Mag Stickman també balla.
També balla, sí, sí.
No?
Ell és, per exemple, ens balla això, aquesta música que no la coneix ningú, pràcticament.
És a dir, són els vigis, no, Eduardo?
Els vigis del Fiebre de Sábado Noche, però també de vegades balla rotllo Bollywood o rotllo ABBA. Vull dir que li va una miqueta tot. I fa aquest espectacle cada dissabte que es diu Fabulós i és superxulo. Sí. I per saber més coses d'aquest espectacle, pues, què millor que saludar el Mag Stickman, no?
Doncs anem a fer-ho. Mag Stickman, què tal? Bona tarda.
Hola, Toni, què tal? Com anem? Bé, molt content i molt feliç d'estar amb vosaltres i d'aquesta superdescripció tan xula que ha fet l'Eduardo. Molt content.
No, escolta'm, deixa'm dir-te que l'has de convidar a un cafè com a mínim. Perquè
com a mínim, com a mínim.
A mi m'ha agafat completament fora de joc i tinc unes ganes d'anar a Cincòmonos a veure tot això, a veure't ballar la fibra el sábado noche. És veritat?
Doncs sí, estem ballant i també fem bé i la gent... balla també, o sigui, lo xulo és que al final aconseguim fins i tot que el públic que ve, o sigui, que quan vinguis al teatre, si algun dia vens a veure la sala Cincòmonos l'espectacle, acabaràs ballant també. El que volem és que tothom acabi ballant i sobretot que tothom es contagi del bon rotllo i de la il·lusió que dona la màgia i la festa.
A més, saps què passa, Toni?
Clar que sí.
Que tots els que tenim nens, moltes vegades anem a espectacles i és allò de... Apa, aquest joc ja l'he vist 40 vegades, saps? Que t'avorreixes. I aquest no és el cas. Amb el Mag Stickman s'ho passen els nens molt bé, però els papes de vegades s'ho passen fins i tot millor, eh? Perquè et fa ballar, t'anima, fa bromes... Una cosa, tothom pot participar als seus espectacles, però si hi ha algú que és allò de ai, que a mi em fa por de sortir a l'escenari... Tranquils, que no va amb tu, eh? Si tu vols participar...
Participes. Això és molt d'agrair, perquè efectivament hi ha gent a la que li fa molta ràbia que la fiquin al mig dels espectacles i això s'ha de respectar. Estic totalment d'acord amb tu.
Exacte, sí, no? Per això sempre quan començo l'espectacle, al principi de tot ho diem, això. Sempre ho dic que, sobretot en aquest espectacle, no obligo a ningú a sortir a l'escenari perquè sé que hi ha molta gent doncs, que ho passa malament, que no els hi agrada i per una altra banda també hi ha gent doncs, que té moltes ganes, que sempre volen participar i doncs jo encantat de la vida.
Toni, què et sembla si fem amb el Mag Stickman un joc dels seus?
Això. Vinga.
Doncs, sembla bé?
Sí.
Doncs mira, precisament faré un joc, com estaves explicant també, de matemàgia, que és fer... Els mags fem servir molt les matemàtiques per poder fer jocs de màgia. I avui, com que estem a distància, jo no estic allà amb vosaltres, sinó que estem via telefònica, faré servir les matemàtiques per poder fer màgia, d'acord? Si us sembla bé.
Perdona un moment, què és això que has tret de la butxaca, Eduardo?
He tret un sobre que m'ha donat aquest matí al Mag Stickman. Com veieu, és un sobre que té un celo Jo no vull saber res d'aquest sobre i jo li dono a la Laura perquè sigui ella la responsable a partir d'aquell moment. Jo no penso participar en el joc precisament perquè ningú pensi que jo tinc res a veure.
Molt bé.
Explica...
Molt bé.
La Núria es queda, doncs, amb aquest sobre i aleshores, a partir d'aquí, Mac Stickman, què és el que passa?
Doncs mira, anem a triar un número, d'acord? Hi ha una predicció que la té la Núria i llavors el que hem de fer ara és buscar un número i vull que sigui completament a l'atzar. Llavors jo mateix li preguntaria a la Núria mateix, per exemple, que em digui un número entre el 5 i el 10, un número d'un dígit, el que ella vulgui.
El 5.
El 5, molt bé. Doncs mira, bueno, jo convido tothom que estigui des de casa sentint-nos, on sigui, si volen agafar un boli i un paper, anem a escriure el número 5. Llavors, Toni, digue'm un altre número, del 0 al 9, el que tu vulguis, tu mateix.
Jo et diria el 4.
El 4, mira, tenim el 540. I ara, Núria, digue'm un altre número, però que sigui més petit que 5.
2.
El 2. Mira, heu triat el 542. Sobretot, jo no podia saber de cap de les maneres que vosaltres diria un número. El que farem ara és que li restarem el seu número invers. El número invers de 542 és el 245, oi? 542, sí. El número invers és el 245. Si fem la resta, jo no sé si teniu vosaltres boli i paper, no us estic veient per l'Instagram.
Amb el mòbil.
Perdona, jo ho he fet a mà, això.
Molt bé,
ho
molt bé.
Ho fent a mà? Perfecte, eh?
La Laura també
ho
va fer,
així,
eh?
Núria.
Ai, la Núria.
De 5 a 12 van 7, me'n porto una, d'aquí van una i dos. Dóna 297 la resta, oi? Us ha sortit així?
Sí.
Molt bé, doncs ara farem la suma del número invers. El número invers de 297 és el 792, i si sumem, dona 7 més 2, 9, 9 i 9, 18, me'n porto una, 7 i 2, 10, 1089. Ens ha donat 1089. Llavors, podríem dir que vosaltres heu triat un número tal que, restat pel seu invers i sumat pel seu invers, el resultat és 1089. Fins aquí s'entén clarament, no? Jo no podia saber de cap de les maneres que vosaltres em diríeu aquest número i, com bé ha dit l'Eduard, no estem compinxats, no hem parlat abans, no hem pactat res, però jo li he donat un sobre aquest matí abans de sortir i li he dit, porta-la ja. Jo no sé si s'està veient des de casa, des de l'Instagram, però sí, podeu obrir-lo a poc a poc, perquè...
A veure, Núria.
Important...
Vinga, som-hi.
Obrim a poc a poc. Recordeu que el número que ha sortit és el 1089. Seria molt fort.
Està ben tancat, el sobre.
Si et ves fent, Núria, perquè com anem una mica de retard la teva imatge respecte al que se sent per la ràdio...
Vale, jo faig una cosa.
Que no ens agafi les notícies, que estem a 2 minuts.
Ensenyo el paper i no dic res, eh?
Ah, val.
Voilà.
Bueno, alguna cosa haurem de fer, de tota manera. És ràbia, això, eh?
1089.
Toma.
Uau, ha sortit. Uau, increïble. Sou màgics, bueno, teniu màgia. Sou matemàgics.
És el que tenim, és el que tenim, som matemàgics. És a dir, efectivament.
Us felicito als dos, perquè ho heu fet molt bé.
No, Mac Stickman, el que volíem era felicitar-te a tu, perquè realment l'estàs petant, i això és una cosa que està molt bé, i et vindrem a veure. Oi, Eduardo?
Sí, i tant, jo ja l'he vist, eh?
Ah, ja l'has vist.
Moltes gràcies, quan vulgueu, esteu convidats i em farà molta il·lusió. I sobretot això, veniu amb ganes de bon rotllo i sobretot ara més que mai necessitem màgia i il·lusió a les nostres vides, així que a tope.
Completament d'acord. És el Mac Stickman. Gràcies. Una abraçada molt gran i fins molt aviat. Bona tarda.
Igualment, Toni, una abraçada. Gràcies.
Una altra, gràcies. Doncs ja ho tenim, Eduardo. Ens estem apropant a les 5 de la tarda. No sé com t'agradaria acabar la secció avui, Eduardo.
Home, doncs parlant una miqueta del West Side Story, no?
Vinga.
Doncs anem a veure. Jo crec que ni la persona més fan del West Side Story de Robert Wise podia predir que algú podia fer una obra mestra com aquesta. És una autèntica meravella. Ha guanyat ja els Globus d'Or d'aquest any. Recordem que són uns Globus d'Or gairebé invisibles, perquè no hi ha hagut ni cerimònia ni res. I ha guanyat millor comèdia o musical, millor actriu protagonista, Rachel Zegler, i millor actriu de repartiment. La veritat és que és una meravella, amb uns enquadraments insospitats, una càmera que balla al ritme dels personatges i unes noves coreografies plenes d'energia i dinamisme. La pel·lícula barreja el castellà amb l'anglès i la versió original és la que s'ha de veure. La doblada és totalment...
Jo diria una cosa, Eduardo. Digues. Jo diria una cosa perquè estem arribant a les notícies i ho hem de deixar aquí, però hem d'anar a veure-ho ja i ho sí. comentem la setmana vinent, et sembla?
Molt bé, perfecte.
Una abraçada, Eduardo, gràcies.
Una abraçada, adéu.
Senyors i senyors, ens apropem a les 5 de la tarda, cop d'ull a tot el que passa i darrera hora del Tot anirà bé a la sintonia de Ràdio Estel. Fins ara mateix.